I ara anem a parlar en una terapeuta en tècniques manuals i qui també gestiona les emocions, Pilar Alexandre, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
A més és escriptora, astròloga, pintora. Al final se té que desenvolupar una en totes les vertients, no?
Sí, la vida me va portar a tots els dos camins. I encara que de vegades algun l'abandone, l'escriptura, la pintura, però sempre torna.
Quan mos parlen de gestionar les emocions, jo me faig una pregunta. Si la gent en realitat sap què són les emocions. Què són les emocions, Pilar?
Mira, pues volia llegir-te el principi de la definició de la Wikipedia, perquè me pareix molt interessant, i diu: les emocions són reaccions psicofisiològiques que representen modos d'adaptació a certs estímuls de l'individu quan percibís un objecte, persona, lloc, succés o record important.
És dir, que el que fem és somatitzem el que sentim, no?
Efectivament, és una resposta per a mi, l'emoció, a una situació que a mi me detona. Per a mi les emocions se detonen. Seria com la resposta a un sentiment, val? El que me crea aquesta emoció. Una acció me crea un sentiment que me crea una emoció.
Clar, davant d'una situació, davant d'una persona, davant inclús d'un objecte, sentim emocions. Però i com ens influeixen aquestes emocions?
Ens influeixen de moltes formes, evidentment. Físicament, cada emoció se reflexa en una part del cos. No? Suposa que moltes persones que ens estaran sentint alguna vegada han estat en un museu. A mi m'ha passat d'estar davant d'un quadre de Van Gogh, en el Museu Van Gogh d'Amsterdam, en el meu fill, i posar-me a plorar. I el meu fill dir-me: mama, què te passa? I dic: és que és una emoció tal la que me dona veure este quadre de Van Gogh, l'original, que me cauen les llàgrimes d'emoció.
Clar, en aquest moment és una emoció bonica, és una emoció, és una sensació de grandesa, estàs veient grandesa davant de tu, és com, però quan el que sentim és por, tristesa davant d'una situació, ràbia, què fem? Com se pot controlar això?
A veure, les emocions s'han de transitar. Val? Moltes vegades una de les coses més complicades és no mirar cap a un altre costat front a una emoció, sent ràbia, sent cels, sent ira. No se tracta d'evitar aquesta emoció, sinó se tracta de transitar-la. Val? Per a transitar-la, tal vegada el primer que hi ha que fer és reconèixer-la, acceptar-la i viure-la. Transitar-la és viure-la, sentir-la.
O sigui, que la emoció és com que ha de prenem a gestionar el moment, no?
Efectivament. I això és la gestió emocional. Val? Te fico un exemple molt simple que jo, per exemple, en els meus fills, en el meu fill l'ha gastat molt, no? L'ha utilitzat molt, i he vist quan altres persones, altres mares, han fet el contrari, que és possiblement el que fa anys també se feia, no? El típic xiquet que no vol menjar-se la verdura, no és el cas del meu, però bueno, no vol menjar-se la verdura, doncs plora. Val? Fins pocs anys darrere se'l dia: no plores. Els xics no ploren. No te servís per res plorar. Tu dona compte els missatges que estàs llançant-li al teu fill, futur home. El fill, l'home, no pot plorar. Realment, aquestes llàgrimes, aquests crits, és una expressió de la ràbia que sent el xiquet perquè no li agrada la bleda i no vol menjar-se la bleda. Ell sol sap expressar aquesta ràbia en aquestes llàgrimes. Jo normalment el que faig és quan el meu fill vol plorar, i ja és més granet, però a vegades necessita expressar la seva emoció en llàgrimes. Jo l'agafo i li dic: vine, fill, me la sento a la falda, l'abrace, l'acompanye, plora el que necessites, no passa res, ho estàs fent molt bé. I quan ja li ha passat, li pregunto si vol plorar més, i quan em diu: no, mama, ja està. Vale, pues ara ve si menja les bledes.
Javier Molal, clar.
És dir, sí que servís unes llàgrimes. Serveixen per a traure fora una emoció que si te tragues dins te crea un malestar. I aquest malestar se pot hasta diguem, cronificar. I pot ser detonant d'enfermetats que s'han somatitzat.
Clar, però aquesta emoció, és dir, quan nosaltres plorem perquè ens sentim impotents i no volem, perquè no podem en aquest moment fer el que se ens demana, no és que no anem a fer-la. Tenim que acabar fent-la, no?
O no. És dir, jo quan parlo en persones en les que venen a que els ajuden, en totes les tècniques que jo treballo, especialment el mindfulness, no? Uh-huh. El que aprenem és a dir, a veure, en esta situació, què dependis de mi i què no? Durant la pandèmia, per exemple, jo he continuat fent sessions de mindfulness, treballem un curs de un protocol de 8 setmanes, i quan mos connectàvem, pues clar, jo he anat veient la evolució emocional de les persones, inclús la meua. Doncs, què dependís de mi en esta pandèmia? Quan estàvem confinats, que no podíem eixir per res. Ah, és que no puc suportar, o és que jo me morga així dins de casa. Espera, primera, no te mors dins de casa. Val. Però, dependís de tu, la pandèmia? Pots intervindre en que se resolga la pandèmia? No. No dependís de tu. No és perquè tu te quedes en casa, el bitxo se mor. Val? No puc intervindre, m'olvide d'aquest espai d'intervenció perquè no dependís de mi. Val? En què puc dependir? En què puc intervindre? Què dependís de mi directament? Simplement com enfoque i com visc estos mesos de confinament. Què puc fer? Jo això es posa als alumnes i als pacients un símil que a mi m'encanta, que és dir, això és com un joc de cartes. I a tu te repartissen una mà de cartes i tu mires les cartes i dius, val, en esta mà que tinc, quina és la millor jugada que puc fer? Encara que sé que a lo millor no guanye de moment, però en lo que tinc, què és lo millor que puc jugar? I jo crec que això és un sistema, és una forma d'enfocar la vida, la que te dona el mindfulness, mantenint sempre els peus en terra, donant-te compte ben bé de lo que és real i lo que no és real.
Clar, però ahí ve quin en la nostra vida, la nostra ment, com juga en contra nostra. És dir, al final com ens esclavitzen els nostres pensaments. És el que en aquest moment estàs pensant davant d'una situació, el pensament és el que te crearà l'emoció.
Efectivament. Algo simple, per exemple. Uh-huh. Ara, tema Covid, els xiquets estan tornant al col·le. Sí? Pues, imagina't que una mamà va en el nene al col·le i li cau al nene la motxilla. Uh-huh. I se li nissen coses de la motxilla. Hasta ahí és el que ha ocorrit, hasta ahí és la realitat. Què ocorris en la ment de la mamà? Si és una mamà que és molt protectora, que és molt temoruca de que li pugui passar alguna cosa al fill, automàticament la seva ment es comença a crear com una realitat paral·lela, que li dic jo. Pensa que el xiquet, tot el que han arreplegat del terra s'haurà contaminat, que el xiquet s'acabarà contaminant, que el virus entrarà en casa, que l'abuela se posarà mala en el virus, espera. Què és real de lo que ha ocorrit? Que la motxilla ha caigut en terra. Ja està. Tot lo demés és lo que la ment crea.
Ahí és quan tindrem que controlar aquestes emocions o aquests pensaments negatius.
Efectivament. Mira, referent als pensaments negatius i els pensaments positius, en la ment hi ha una sèrie de connexions neuronals, val? N'hi ha persones que aquestes connexions neuronals encarregades dels pensaments negatius per algun motiu estan més fortes i a més diguem que l'entrenament diari, perquè ens fem especialistes en entrenar-nos en pensaments negatius, i l'entrenament diari encara les fa més fortes i més sòlides. Si a poc a poc sóc capaç d'identificar aquest patró mental que tinc de negativisme, i quan l'identifique, el reconec, accepte que funcione d'esta manera, dic, val, de quina altra forma puc funcionar? Me'n vaig a un altre patró positiu. Entonces, aquestes connexions neuronals del patró positiu es comencen a brotar. I a base de l'entrenament en anar a aquests pensaments positius, se va solidificant aquestes connexions neuronals. Això és la plasticitat de la ment. És com si anaves regant aquesta planteta de pensaments positius. Mentre regues la planteta de pensaments positius, la que tens en pensaments negatius és com que aquestes arrels o aquests brots se van retraent cap a dins, hasta que inclús pot arribar a desaparèixer pràcticament aquestes connexions.
N'hi ha dos tipus de persones, supose, però jo sempre m'he trobat en la majoria de persones que van per un carrer, per exemple, i li diuen 10 piropos, i n'hi ha una persona que li diu algo que no és tan bonic com un piropo, pues aquesta persona acaba recordant-se només del que li ha dit una cosa que no és tan bonica. I jo me trobo més gent d'aquestes característiques que gent que se trobaria, que se recordaria dels 9 piropos i l'única cosa que no és tan bonica no la recordaria. No sé si això és tu en la teva consulta te ho trobes.
Evidentment, ahí és una qüestió també d'autoestima. Si aquesta persona no se sent bonica...
Però per què ens trobem en més quantitat de persones?
Uau, pues per educació, per herència genètica, per el mig social en el que estem vivint. Recordem ara el xiquet este que te dia no li agraden les bledes i sa mare quan plora li diu no, els xiquets no ploren, quina educació, o sea, ojo, quina educació emocional li està donant a este xiquet. A lo millor este és un xiquet super hipersensible i va creixent en esa... en aquesta barrera de no puc plorar, no dec de plorar, això està mal vist.
I referent als pensaments negatius que tenim i que ens assalten, perquè és un assalto a mano armada, pot ser t'alces pel matí i el primer que te ve al cap és una bateria de pensaments negatius en el que t'estàs renyint mentre t'estàs fent el cafè.
Sí, sí.
Com podem controlar?
Clar, no estàs en el present.
No, no, és que t'estàs planificant el futur del dia.
Efectivament.
Però com controlem quina emoció, quins pensaments no mos assalten, con lo qual entrem en esta roda que acabem eixint de casa i pot ser quan li cau la xiqueta a la motxilla en terra estiga tot contaminat, però és que ja prèviament venim renyides, no?
Efectivament, efectivament. Pues això simplement és un entrenament. Val? M'entrene a donar-me compte en quins moments me n'estiguessin del present.
Claro, el present és que t'estàs fent un cafè,
claro,
que està eixint el sol...
Que notes el sol en la pell, l'aroma del cafè, el ruïd de la cullereta pegant-li voltes en el sucre...
I quan es comencen a saltar-te aquest tipus de pensaments negatius, veuràs, jo fent-me este reset me dona un poc de risa, perquè jo note quan m'assalta un tipus de pensament d'estos i dic, uf, no, parem.
Clar.
Però, claro, és que jo no tinc 20 anys. Entonces, quan jo tenia 20 anys, aquests pensaments m'entraven. Com no t'entren?
Practicant. És a dir,
tu què li diries? Tu què li diries a una persona que té 20 anys i que per el matí no sent el ruïdo de la cullereta del cafè?
Uah, pues que té 20 anys i que és normal que li passi també això, no? Però que bueno, que ja se podes començar a entrenar. És a dir, l'únic moment en el que podem intervindre és el present. El passat ja fue, que dic jo, i el futur, no sabem el que va passar en un futur.
Algo que també me... no sé si és un mito o és de veres. Diuen que les dones solen tindre més tendències a que l'oscil·li més l'humor que els homes. És a dir, que és que les dones controlen pitjor les emocions que els homes?
Jo penso que ahí també influeix, per exemple, un factor hormonal, no? Quan estem en l'ovulació, quan estem en la menopàusia... I la dona possiblement s'ha acceptat més generacionalment, te fico el mateix exemple, que plore, que expressa l'emoció.
Les dones podem dir, ostres, és que estic a punt de que me vinga la regla i sí. Estic, pues, no sé...
És que hormonalment això afecta.
Sí, però els homes també tindran aquest tipus de moments.
Però donat compte que encara que els tinguin, si a un home de menudet li han dit els homes no ploren, clar que té l'emoció. Però no la exterioritza, no permetis que aquesta emoció isca. I sa ràbia, i sa ira, i sa enveja, i sa impotència.
Clar, perquè parlem del disgust, de la impotència, però i l'enveja?
Uah,
O sigui, davant d'un moment en el que tu tens enveja, és que pots evocar en enveja, ràbia, ira... o sigui, allò, si no ho frenes...
Clar, 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 pot acabar-se en algo patològic.
I quan diuen que quan tu estàs una persona o estàs en una situació i sense enveja és perquè al final pues lo que vols és disfrutar de tot allò, tampoc, també és admitir, jolín, no és que és enveja, és que a mi m'agradaria. Uh-huh. A lo millor serà admitir les coses, no?
Clar, és el que te dic al principi, és un poc, primer tinc, el treball és reconèixer el que m'està passant, acceptar-ho.
Ja, però ahí anem a un terreno de... jo dic, hombre, pues es que verás tú, es que no, oye, pues yo no he visto que esta persona haya estudiado tanto como para sacar esas notas. O... Això com se traduirà que me diguen, mira, jo tinc la sensació, Susana, de lo que tens és enveja.
Clar, és que tu ego no te va permetir que tu acceptes que tens enveja. És que sí, n'hi ha molts factors, no? L'ego moltes vegades... Anem a veure, jo crec que, mira, en esta vida tots venim a ser feliços, tots volen ser feliços d'una manera o d'una altra. I en cada moment de la teua vida vas triant el que tu creus que te va a fer feliç.
I notes la sensació de que a voltes te busques excuses per a no ser-lo? Clar. És a dir, jo ara estic bé, però dic, jolín, és que resulta que, no sé, pues és tropeçat i ara me fa mal el turbell i jo, que ràbia, perquè m'ha tingut que passar a mi. I te busques excuses per estar tot el punyetero dia.
Perquè no te permetis ser feliç. Per què? Vete tu a saber, n'hi hauria que entrar a lo millor en astrologia i veure en el moment del teu naixement, en la carta natal, a on estan els teus planetes, veure inclús com ha sigut el teu naixement, si ahir n'hi ha una culpa, perquè tu vas vindre al món provocant-li un patiment a ta mare, i en el teu subconscient, allà al fondo, tu te sents culpable, i com a tal culpable... no te permetissis aquesta felicitat. És una forma d'automaltractament. Moltes vegades, quan ve gent al curs o a passar consulta i tal, i tu li dius i la paraula maltractament, què te diu? I ahí ja has tocat ja l'interruptor, la tecla.
Jo suposo, m'estàs dient, i a tu la paraula maltractament, i jo ara me posaria a plorar.
Clar.
És dir, jo no entenc com pots maltratar algú, inclús jo personalment, no? Discutir amb una persona i jo sóc prou valenta per discutir. La veritat és que no sóc suave i si me deixe portar, pues això m'agarra el fragor de la batalla i tot lo de més. Però després me sent fatal.
Clar.
És dir, jo després tinc unes ganes de plorar i de demanar-li perdó, encara que tu no t'ho penses. Pense, que mal he fet sentir a esta persona. Que a més, per no arribar a ningú punt, perquè quan, no sé, com controlem allò de no pujar amunt a la copa del pi?
Mira, ahí entraríem...
Seguis, Pilar, que sí. Desenc.
Ahí entraríem a valorar què te meneja a tu, no? Si te dones compte... jo ara te vaig explicar unes coses i tu després me dius com les recibisses, no? Possiblement tu tens una necessitat de que tot el teu voltant estiga bé. Quan me referís a tot el voltant me referís a les persones que habiten en ta casa, a la teua família fora de ta casa, als teus amics, als companys de treball, totes les persones en les que tu te relaciones, n'hi ha algo dins de tu que necessita veure que estan bé. Val? Entonces, encara que tu entres a la discussió, que no t'agrada discutir, estic segura que no t'agrada la disputa, la evitaràs moltes vegades, m'imagino, hasta que saltes. Encara que tu saltes, tu eres capaç d'anar-te'n tu mal, inconscientment, eres capaç d'anar-te'n tu mal per compte de que l'altre se quede bé. Què te diu això?
Pues que quan tinc una persona, jo sempre intento posar-me en el seu lloc.
És molt empàtica.
És dir, per què s'ha produït aquesta discussió, perquè hem xocat i sobretot no anem a arribar a res. És dir, és preferible, i pensa de més, no l'he deixat parlar. Això és el que me passa a mi. No sé si és que estic intentant controlar-me la meva emoció o controlar la emoció del grup. És que no ho sé. Perquè, clar, en una discussió normalment volem tindre raó, que això també és un altre problema.
Això és l'ego també, vull dir, així hi ha un condicionant que és l'ego, que és el ser, val? Uh-huh. I necessita estar ahí i que li prestes atenció, per això me pose malalt, perquè m'estic prestant atenció a altres coses, però jo vull que me prestes atenció a mi, perquè jo vull ser el millor, vull ser el més gran. No vull que tu te conegues profundament, perquè si te coneixes profundament, a on me quede jo, ego? Me mates?
Algo que també me llamava molt l'atenció és la falta de control d'emocions acaba posant-nos malalts físicament.
Sí, sí. Se somatitza.
És a dir, podem, es pot vindre una enfermetat roïn,
sí,
per no haver controlat aquestes emocions.
Tal vegada per no haver-les expressat. És a dir, és evident que si jo entre en un atac de ira, uh-huh, i cride i plore i me puja la tensió fàcilment, uh-huh, me porten a l'hospital i vete tu a saber, val? Però sí que és cert que moltes vegades quan tinc un problema de gola, mal de gola, afonia, uh-huh, angines, carraspera, ara perquè se mos seca la gola en l'aire, però quan sol tindre un mal de gola, si jo te pregunte què n'hi ha que tu no has dit i has callat, o què n'hi ha que no te tragues,
per exemple,
perquè el que no te tragues el tens ahí, o el tens en l'estómac, o sigui, què n'hi ha que no eres capaç de digerir i desapegar-te d'ell, uh-huh, i soltar, uh-huh, estrenyiment, problemes digestius, problemes de visió, què és el que no vols veure? O és que tinc conjuntivitis i sempre la tinc recurrentment i... Vale, què no vols veure? Algo n'hi ha que no vols veure. Otitis, què no vols sentir? Problemes de peny. De què te vols protegir? Problemes de xinoi, rigidesa. Sempre estan relacionats enfermetats perquè has somatitzat una emoció.
Uh-huh. Què te pareix, Pilar, si... esmanem un xicotet d'exercici a la gent que està sentint-nos per a intentar controlar en la mesura que puguen aquestes emocions.
Mira, jo es manaria un exercici bàsic, uh-huh, que és es començar a intentar tornar a casa, que diem nosaltres, tornar al present. És a dir, podíem agafar una acció quotidiana en la que s'invertisca un temps curt, uh-huh, però preferentment que se faça moltes vegades al dia. Per exemple, rentar-se, raspallar-se les dents seria una bona acció quotidiana. Això ho gastem en unes de les primeres sessions de mindfulness del curs que donem. Entonces, el que anirem a fer és, fiqui l'exemple de raspallar-se les dents. En el moment en què entre en el quarto de bany i agafe ja el raspall i la pasta dental, vaig a ficar tota l'atenció en el que estic fent.
És que quan estem cepillant els dents podem pensar en milions de coses. Me dona risa per això, però és que és molt bon exercici.
Clar, i la dutxa, a mi la dutxa m'encanta, vull dir-te, jo quan me dutxe és com una neteja completa de la emoció, de la energia, sí, i és un present, val? És sentir. Jo el que vull és que la gent es comenci a entendre que se pot sentir.
Però ho posarem facilet, eh?
Sí, raspallar-se les dents.
Raspallar-se les dents, sí, perquè jo en la dutxa ja t'assegure que...
que ja no estàs.
Que en la segona, no, que va, ni en la primera en sabona, ni res de res. Entonces, es donem un exercici, no? Si te pareix, Pilar, que és tornar al present, viure eixe moment mentre estan netejant les dents, i durant aquestes setmanes deixarem una setmana per a que mos diguen si han sigut capaços, la gent que està escoltant-nos, de viure aquest present. I a partir d'ahir, si te pareix bé, la setmana que ve seguirem en l'exercici una miqueta més de rato vivint el present. Te pareix, Pilar?
Me pareix perfecte. Sí que es diria que se donen compte de tots els sentits que tenen. És dir, raspallar-me les dents no és només mirar-me a l'espill i veure com me neteja la mà. No, és l'aroma, la sensació de la espuma en la boca, la duresa de les pues del raspall, l'aigua, el sonit que fa l'aigua. O sigui, anem a agafar tots els sentits que tenim, uh-huh, i durant 2 minuts, que és el que se deu de raspallar les dents, te fiques el cronòmetre del telèfon mateixa i durant 2 minuts estàs en l'atenció plena. Tenim en compte que la ment voldrà anar-se'n, perquè això és nou. I dirà, però què fas? Estàs ridícula. Buah, però la pressa que tens, 2 minuts, falta molt. Val. La pràctica és tornar a la ment al puesto. tornar a la ment al raspall, tornar a la ment al present. La pràctica no és evitar que la ment se'n vagi, és fer-la tornar.
Pilar Alexandra, terapeuta en tècniques manuals i de gestions d'emocions. Esperem que fem totes bé l'exercici. La setmana que ve, dimecres, parlarem d'aquest exercici, de com ens ha anat i si els oients han deixat alguna sensació que han tingut durant tota la setmana.
Me pareix perfecte, Susana.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.